Desmuntant Europa.
No només la Unió Europea té una crisi d'identitat sense saber del cert què és i on va. També hi ha molts dels seus ciutadans que es troben desarrelats. Aquesta experiència és especialment dura pels immigrants, que arriben amb somnis que sovint no es compleixen. I ni poden integrar-se als països d'acollida, ni tampoc tornar als països d'origen. I aquí i allà es converteixen en l'altre. Però aquesta alineació també pot ser font de riquesa.
Mirades des d'un continent descol·locat.
Xiaolu Guo és una directora de cinema, novel·lista i assagista nascuda a la Xina el 1973 i emigrada a Europa el 2002. Com a directora, ha estat premiada als festivals de Locarno o el de Venècia. La seva novel·la més coneguda és El breve diccionario chino-inglés para enamorados, traduïda a prop de 30 llengües. Les identitats transnacionals, l'exili, l'alineació, són alguns dels seus grans temes. Viu a Londres. Des d'allà ha parlat amb Adolf Beltran.
Xiaolu Guo, moltes gràcies per dedicar el seu temps al Desmuntant Europa de Catalunya Informació. Gràcies.
Hola.
Primer de tot, quina és la manera correcta de presentar-la als nostres oients? Com una xinesa amb passaport britànic? Com una britànica amb arrels xineses?
Chinese background.
Yes, I always say, who am I?
Sí, sempre em pregunto qui sóc jo. Per naixement, sóc xinesa. Per llei, sóc britànica. Per esperit, sóc europea. Aquesta sóc jo. Sento que hi ha una identitat múltiple que viu dins meu, especialment en aquests darrers 15 anys, després de deixar la Xina per venir a Europa. I em sembla que hi ha moltes persones com jo amb aquesta mena d'identitat.
Se sent encara com l'altre aquí i s'ha convertit també en l'altre al seu país d'origen, a la Xina?
Sembla que sí. És complicat perquè aquesta generació nostra ha estat desarrelada. Jo, per exemple, vaig néixer al sud-est de la Xina, al costat del mar del sud-est de la Xina, i és molt diferent del nord, de la capital, Pequín. I quan vaig deixar la meva ciutat als 20 anys per anar a Pequín a estudiar art, a estudiar cinema, i m'hi vaig quedar a viure 10 anys, em vaig sentir molt desarrelada. La llengua i la cultura són molt diferents al nord comparades amb el sud, i jo em sentia com l'altre. Després, quan vaig deixar Pequín per venir primer a Londres, era clar que jo era l'estrangera, i ara que de Londres vaig i vinc molt sovint a la Xina, aquest sentiment de ser l'altre ja és existencial. No és una qüestió política o econòmica, sinó existencial, i em sembla que molts immigrants tenen aquest mateix sentiment.
I guess many people who immigrant has my feeling.
You left your country, China. Vostè va deixar el seu país el 2002, ara és ciutadana britànica. Què significava Europa per vostè en la seva joventut a la Xina i què significa ara?
Mean for you right now.
It's kind of like my literature nostalgia.
Formava part d'alguna manera de la meva nostàlgia literària i cinematogràfica quan era a la Xina i estudiava cinema en una escola de Pequín i escrivia novel·les en xinès. Aleshores, els meus autors i directors predilectes eren europeus, de manera que quan vaig arribar a Europa em vaig sentir com a la meva casa espiritual. Però quan va guanyar el Brexit a la Gran Bretanya l'any passat, em vaig entristir molt, perquè quan vaig esdevenir ciutadana britànica, això comportava que era europea. I de fet, això diu el passaport. Unió Europea, ciutadania britànica. Considero que amb el Brexit la Gran Bretanya torna al seu passat en lloc de tirar endavant. I a més, trobo molt injust de perdre la nostra ciutadania europea perquè en un 30% de gent votés per sortir.
Our European identity because 30% of other people voted to leave.
Vostè té l'experiència de l'exili a Europa, la de ser deportada a la Xina. Segurament deu entendre bé com se sent la gent que arriba a Europa fugint de la guerra i de la pobresa. Què n'opina de la resposta d'Europa a la crisi dels refugiats?
Realment és un problema molt gran pels països europeus de fer-se càrrec d'aquest problema dels refugiats, però diria que el problema més gran és la crisi política i econòmica. Aquest és el problema número 1. Trobo que el que va fer la cancellera Merkel a Alemanya d'acceptar molts refugiats va ser un acte admirable de solidaritat i pocs països europeus s'han atrevit a fer això. I considero que aquesta crisi hauria de ser compartida per tots els països occidentals, però d'altra banda, penso que els governs conservadors han utilitzat aquesta crisi per tapar el veritable problema, que és el de l'austeritat.
D'alguna manera, la Unió Europea és un experiment d'identitat transnacional. Si és així, si hi està d'acord vostè, li sembla que és un experiment fracassat?
En termes generals, dono suport a la idea de la Unió Europea, però penso que no és prou democràtica ara mateix i que està controlada per una, dues o tres superpotències. Ara bé, no estic d'acord que s'hagi de desmantellar completament perquè podem fer-hi una reforma radical. Si no, la idea de conjunt quedarà destruïda i jo no crec en poders estatals fragmentaris. No hi crec.
Vostè, senyora Xiaoluo, sap perfectament que Occident en conjunt, i en particular Europa, es consideren una illa de tolerància, amb les seves mancances, sí, però indubtablement molt millor que la Xina, Rússia, Àfrica i la resta del món. Què en pensa d'això?
Per ser honesta, sempre he tingut predilecció per Europa i em sembla que ara hi ha una crisi tan general que s'acosta a la irrupció d'un nou moviment cultural i artístic. Perquè els artistes, els intel·lectuals i els escriptors estan debatent sobre tots aquests problemes europeus en lloc de tancar-se en els seus capolls confortables i dedicar-se a les seves petites coses. No, estem compromesos en el debat sobre els nostres grans problemes i crec fermament que hi haurà un contramoviment a Europa, que culturalment parlant, és ara molt dinàmica i interessant.
Per cert, senyora Guo, quins escriptors i directors de cinema estan retratant millor la situació actual d'Europa des del seu punt de vista, a les seves pel·lícules, a les seves novel·les?
Precisament, he vist fa poc un film britànic molt potent que no representa d'una manera particular la personalitat d'Europa, sinó el punt de vista del socialisme britànic, de Ken Loach. I el seu títol és Jo, Daniel Blake. Un film magnífic sobre com s'han enfonsat completament les classes treballadores i el sistema de benestar social. I això que la Gran Bretanya va tenir un dels estats de benestar pioners arreu del món. La pel·lícula de Ken Loach mostra aquest problema britànic, però reflecteix una situació que passa a tota Europa, on creix la bretxa social entre rics i pobres i els treballadors proletaris són desposseïts i finalment perden la casa. M'agradaria que tothom a Europa veiés aquesta pel·lícula.
And if I hope that film kind of been seen by everybody in Europe.
Vostè sap molt bé que hi ha hagut recentment atacs terroristes a la Gran Bretanya. L'últim, a Londres, el va cometre un home de Kent. Amb tot això, hi pot haver una pressió encara més forta sobre els immigrants i, en general, sobre els estrangers, tot i que aquest terrorista en concret era un ciutadà britànic?
La meva opinió és que qualsevol grup extremista es pot atribuir a aquests atacs, però realment crec que les causes neixen de la mateixa societat britànica. És fàcil d'atribuir-los a causes religioses, a una mena de guerra de religió, però el que és important és com afrontem el problema d'una població socialment desafavorida, gent sense possibilitats de progressar que es pot radicalitzar d'una manera o una altra. I per això no sé si ens hem de centrar en aquesta suposada guerra de religió o més aviat posar el focus sobre el problema social. Quines són les esperances de la classe social més baixa i què poden fer si no els queda esperança? Perquè això pot passar en qualsevol país, en qualsevol continent, i em sembla que sobre això no se'n parla gens.
Perquè això pot passar en qualsevol país, en continent. So I just felt this side was not really discussed at all.
Deixem tornar un moment a la crisi dels refugiats. El seu darrer llibre, just acabat de publicar, Once Upon a Time in the East, recorda com va ser la seva arribada a Londres, en un barri de carrers empastifats de grafitis i de pudor de pixats, i que vostè es preguntava, així que Occident és això? Doncs no és pas la terra de la llet i de la mel. M'imagino que ara molts migrants i refugiats deuen tenir aquests mateixos pensaments. Senyora Guo, l'atracció per Occident està basada, per dir-ho així, en un malentès?
The same question is the attraction of the West based, so to speak, in a misunderstanding.
I guess there's one thing is some Western countries. So
suposo que d'una banda als països occidentals la bretxa entre rics i pobres és molt gran. Per exemple, a Londres, el sud-est és molt més pobre que el nord-oest i aquestes diferències profundes dins d'una mateixa ciutat són molt xocants. Però també suposo que ara els migrants tenen una idea més ajustada de com són els països occidentals perquè els mitjans de comunicació són per tot arreu i expliquen els problemes de les societats d'Europa o dels Estats Units.
Media permeates everywhere and it does show the problems of the European country or the American society.
Quan jo era a la Xina, fa 20 anys, els mitjans no oferien el quadre sencer dels països occidentals i nosaltres en teníem una visió naïf, ens imaginàvem com podien ser, però ens quedaven molt lluny de la realitat.
Senyora Xiaolu Guo, moltes gràcies pel seu temps aquí a Catalunya Informació. Gràcies.
Thank you very much.
Thank you.
Gràcies.
Desmuntant Europa. Mirades des d'un continent descol·locat.